migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, 7 minuts sobre la una del migdia. Soc el José Miguel Cruz, us dono la benvinguda. I parlem del que se'ns tira a sobre, i el que se'ns tira a sobre és el retorn a classe. Ja, això ja està escalfant motors, dilluns els docents ja tornen a la feina, ja parlàvem ahir del tema, i ara s'ha publicat el que costa, bàsicament, el que costa tornar. Sabeu quant costa tornar? Doncs mira, 13% més. Un 13% més. 13% més. Quan estem parlant de l'educació com a un dret i una educació obligatòria fins a certa edat, doncs estem parlant que això també comporta una despesa. Una despesa que és històrica. Una despesa que és històrica. De mitjana un 13%, eh? Ara parlarem d'aquestes diferències perquè aquest pastís s'ha de compartimentar. És a dir, no és el mateix si els nanos van a un col·le privat que a un col·le concertat que a un col·le públic. Vull dir, la diferència és important. Però, en general, la mitjana puja, tant si és com privat, com públic, com concertat, puja la despesa i puja d'una manera força important, un 13%. De seguida en parlarem d'això i ho farem, aquesta despesa, però estem parlant d'una pujada històrica. Estem baixant d'una bogeria. Estem parlant que el setembre és el que antes llamàvem la cuesta de enero, que no sé si assistiu alguna vez, però la pujada de setembre ha assistit des de fa molt de temps. I des del punt de vista de família, de despesa, d'educació, de preparació, estem parlant d'un sacrifici. Estem parlant d'un sacrifici. Us en recordeu quan deien allò de no, si és que les famílies s'han esforçat i han fet un sacrifici perquè els nanos i els joves, els fills i les filles vagin a la universitat i paguen una calarada? Doncs aquella època torna amb força. No és que la universitat hagi estat gratuïta, com a països que hi ha a la Unió Europea on la universitat sí que realment és gratuïta, és a dir, sí que l'educació es presenta com un valor, aquí encara no. Aquí l'educació, a part de totes les crítiques que tenim, arribarà un moment, dóna la sensació, i tocaré fusta, arribarà un moment que serà un luxe. Hi ha una obligatorietat d'anar a classe, d'educar, afortunadament, s'ha d'escolaritzar els nanos, però és que també t'obliga a una despesa important. Bé, dit tot això, clar, per què no s'amplien les ajudes a famílies que ho necessitin? Parlo d'un nano, si ja tens dos o tres o quatre, estem parlant d'una despesa que es dispara. I a més es dispara aquesta despesa, converteix l'educació en un luxe. Converteix l'educació en un luxe. I és un problema. És un problema, i parlo de l'obligatorietat. Després, quan ja parlem d'universitat i tot això, clar, arriba un moment que el cost és inassumible, i les carreres moltes vegades poden ser inassumibles. Poden arribar a aquest punt i apuntar cap a que sigui un luxe el fet de poder estudiar. És a dir, és una mica girar el que era abans, no? En el postfranquisme, o l'època del franquisme, que no, és un esforç de la família perquè el nen vagi a estudiar dret a la universitat. Ostres, doncs és que anem cap a aquest camí, cap a aquest luxe. I quan veus que d'altres països de la Unió Europea l'educació, la universitat és gratuïta, dius, igual, no sé, igual ens estem equivocant. Igual és que no s'acaba de fer les coses bé. O, com a mínim, quan veus que hi ha famílies que no arriben, però que tampoc entren en els exigents paràmetres que necessiten per tenir una ajuda pública, pues igual és que tampoc estan fets o no són realistes. No són realistes aquests paràmetres. Igual tot això s'ha de revisar. El cas és que la despesa del retorn al col·le ha pujat un 13%. Així és. I parlem d'això amb la OCU, que ja com una tradició cada any publica, fa un estudi sobre aquestes despeses. I parlem amb l'Enrique García, que és portaveu de la OCU. Enrique, buenos días, bon dia.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado hablar contigo y vamos a hablar de precios, esta vez ya más acurados, porque en el fondo, en genérico, ¿cuánto nos va a costar más la vuelta al cole?
Bueno, pues nos va a costar un 13% más el coste anual de la vuelta al cole. Este año se sitúa de media, y ahora vemos con calma eso qué significa, en 2.588 euros. Y esto lo hacemos en OCU con un estudio que llevamos haciendo de forma ininterrumpida durante 6 años, basado en entrevistas a 917 padres sobre cuántos son sus previsiones de gasto a lo largo del curso escolar.
Pero este un 13% es mucho, ¿no? Es mucho.
Sí, sí, sí. Es una subida que nos lleva de nuevo a afirmar pues que este año es la vuelta más cara desde que venimos haciendo al menos este estudio del año 2018. Otro año más, la vuelta más cara.
Enrique, si esto lo dividimos por partes, si hacemos trocitos del pastel, ¿cómo queda la cosa? Si vas en función de a un centro concertado, a uno privado, a uno público, ¿cómo va la cosa?
Pues efectivamente, como decíamos antes, el coste medio es 2.588, pero varía notablemente en función del tipo del colegio al que se va. En el colegio público, el gasto medio anual es de 1.200 euros. En el colegio concertado, perdón, sube hasta los 3.396. Y en el caso de acudir a un colegio privado, el gasto se eleva hasta los 7.961 euros. Esa diferencia se explica fundamentalmente en el coste de matrícula y en el coste de la mensualidad en concertados y privados, y hacen, bueno, pues que sean unas cantidades bastante elevadas, ¿no? También hay diferencias notables en cuanto a comunidades autónomas, ¿no? Aquí Cataluña pues se sitúa con un coste medio de 2.708 por encima de esa media, y esto tiene que ver con el porcentaje, el ratio de sobre todo de colegios privados concertados que hay en cada comunidad autónoma, ¿no? Cuanto más hay, pues más elevado es el coste medio.
Claro.
Y respecto a la subida, pues a ver, la explicación de esta subida del 13%, nosotros tenemos dos cuestiones. La primera, el tema del incremento de precios, y es que servicios afectados por la vuelta al cole pues siguen el reflejo, ¿no?, de la inflación, que aunque está bajando, pues los servicios se han fijado y acumulan esa subida anual. Y luego también hemos visto un incremento del gasto en actividades extraescolares, ¿no? Este año hay un mayor porcentaje de padres que va a gastar más en las actividades extraescolares, y nosotros lo achacamos pues a las necesidades de conciliación que cada vez son más abundantes por parte de la familia, ¿no?
En este aspecto, en función de a dónde va el nene o la nena, si es infantil, primaria, bachillerato, ¿más o menos está repartido el mismo precio?
No, hay diferencias notables en cuanto al coste que se va aumentando conforme va creciendo el nivel, ¿no? Cuanto más sube el curso, el nivel de educación, pues más caro es. Y esto está en los libros, ¿no? Donde los libros de bachillerato cuestan de media 380 euros frente a los 212 que cuestan de media en todos los cursos, ¿no? O curso más barato.
Caray, ¿aquí es donde estaría el precio? Claro, en este caso, claro, yo debo suponer que hay familias que deben necesitar ayuda ante unos precios así, porque una subida de un 13%, ostras, es durillo, ¿eh?
Pues efectivamente, es evidente que para la familia septiembre es de verdad la cuesta más empinada del año en lo económico, ¿no? Hay datos significativos, y es que hay entre un 11 y un 12% de familias que tienen enormes dificultades para pagar los gastos de la educación primaria y secundaria. Esto a nosotros nos sitúa el umbral ese de familias en una situación de vulnerabilidad económica extrema. Pero no solo eso, hay un 20%, una de cada cinco, que tiene dificultades, por ejemplo, para pagar las actividades extraescolares que son necesarias para la conciliación de la vida familiar y laboral. Esto nos lleva desde OCU a exigir a las distintas administraciones pues que se amplíen las ayudas, por ejemplo, en la gratuidad de los libros de texto, que en algunas comunidades autónomas abarcan la totalidad de la población escolar, en otras no. Y también ayudas destinadas a pagar, por ejemplo, los gastos de comedor o esos gastos de actividades extraescolares cuando están vinculadas a la conciliación laboral, y que hace que muchas familias pues tengan dificultades para afrontar unos gastos que son obligatorios. No olvidemos que la educación, afortunadamente, es obligatoria.
Sí, sí, pero con estos precios casi casi se convierte en un lujo, ¿eh? Y ese es el, no sé, es el problema que veo, que dices, caray, si es que al final, cuando ya vas a universidad o que vas, empiezas a ser un lujo, incluso la educación, con estos precios. Es que es
pues lamentablemente la educación es obligatoria y nosotros entendemos que debería ser gratuita, ¿no? Estas cifras ponen en evidencia que para muchas familias,
claro,
pues la educación ni mucho menos se aleja o se acerca a lo que son los conceptos de gratuidad, ¿no? Por eso de ahí que nosotros pidamos que se aumente de forma significativa la familia, las ayudas, perdón, y que afecten sobre todo, fíjate, a la familia con que ahora mismo se ven fuera, excluidas de esas ayudas, porque los requisitos de vulnerabilidad económica son muy estrictos, son muy estrictos. Y hay familias, muchas, que se quedan muy cercanas a esos requisitos, que hoy no se están beneficiando de las ayudas, pero que en realidad les hacen falta.
Pues Enrique García, portavoz de OCU, que un año más nos presenta este informe sobre los gastos escolares. Muchísimas gracias, Enrique, por la charla. Muy amable.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu. Doncs ja veieu, és un 13% més de despesa de tornada a classe. Poca broma, quan parlem d'aquesta despesa estem parlant de que possiblement caldrà afilar. És una pujada històrica, un 13%. Va, que de seguida parlem amb l'Enriqueta, aquí a COPE Catalunya i Andorra, i ja parlarem d'informació de serveis i parlarem d'educació, perquè ja han començat les classes, ja que estàvem parlant d'educació i de tornada a classe, hem de pensar què pot aportar les noves tecnologies, com per exemple el metavers. Què pot aportar el metavers a l'educació? De seguida en parlem de tot això aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡No puedes ir al campo! ¡Ahí va! ¡No pasa nada! En tiempo de juego vas a vibrar como si estuvieras allí.
¡Dale, Manolo! ¡A ver los que aguantan el partido a este ritmo!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona-Valladolid. Athletic Club Atlético de Madrid. El domingo, Real Madrid-Betis. Y la Vuelta Ciclista. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66 €. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 € solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien y muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. Mira, si nos encontramos cansados, hinchados, sin ganas de nada, si necesitamos perder peso, deshincharnos, eliminar toxinas y adelgazar, Enriqueta nos explica cómo. Y Enriqueta, todo esto pasa por el plan 1, 2, 3.
Efectivamente, que es la fórmula para mantener la báscula a raya, pero sin necesidad de pasar hambre. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo y no te funciona, pásate ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos, sigues comiendo, sin efecto rebote. ¿Y qué vas a conseguir? En tan solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos, Cruz.
Efectivamente, de 4 a 7 kilos. El plan 1, 2, 3 está realizado por laboratorios Clinitec y, oye, que no es un medicamento, ¿eh? Importante esto, no es un medicamento, es apto para todo el mundo, está hecho a base de plantas, minerales, vitaminas, y es apto incluso si tomamos algún medicamento y con registro sanitario, eso es una evidencia además, solamente lo tenéis que comprobar, y económico. Enriqueta, ¿cómo funciona? ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues la primera semana tomaremos los sobres de piña, que son, se encargan de drenar, de eliminar todas las toxinas, para que nos deshinchemos, para que recuperemos la cintura, para que bajemos más de una talla y eliminemos esos michelines.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja, pura fibra, prebióticos, tendremos una digestión más ligera, nos despedimos del estreñimiento y aquí ya notamos, ya han pasado dos semanas, pero más de 3 kilos menos.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, ¿eh? Ellas nos ayudan a atrapar la grasa, eliminarla para que sigamos perdiendo y el resultado de 4 a 7 kilos. Y además te has cuidado de la salud, ¿eh? Porque controlas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además se nota, ¿eh? Porque bajamos peso y lo notamos en las rodillas, estamos menos cansados, ese abdomen está pues al estar más deshinchado, mucho mejor, combatiendo también pues esas cartucheras, ¿no? Bueno, todos son ventajas si haces el plan 1-2-3, así que te voy a dar el teléfono para que me llames, para que te informes sin compromiso. 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono del plan 1-2-3, ahí podrás combatir las cartucheras, podrás combatir las retenciones de líquido. Y además, hoy hay una oferta estupendísima, Enriqueta, cuéntanos de qué va esta oferta hoy.
Como tú has dicho, estupendísima, ¿eh? Porque hoy con el plan 1-2-3 vamos a regalar a los oyentes de COPE las 3 infusiones, ¿eh? Que no pueden faltar, que es un complemento, la detox más la drena más la lipo, para que estemos súper hidratados. Además, vamos a regalar el gel adelgazante que lleva Rolón incorporado, cada día un masaje para destruir esa grasa en esas zonas más resistentes, que puede ser el vientre, la barriguita, las cartucheras. Pues te viene gratis con tu plan 1-2-3, que por fin vas a conseguir adelgazar de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y yo te repito el teléfono, que es el único ejercicio que tienes que hacer, ¿eh? 650-51-52-53. Adiós a esas dietas estrictas, imposibles, adiós a matarte en el gimnasio, porque con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir fácil y seguro.
650-51-52-53, esta oferta exclusiva para los oyentes de COPE Cataluña, de Herrera en COPE Cataluña y Andorra. Pero Enriqueta, ¿y las galletas? ¿Qué te parece si ponemos la galleta? Sé que hay gente apasionada con las galletas, que son riquísimas, digestivas. ¿Y en lo que queda de agosto podemos poner las galletas?
Pues venga, vamos a ponerlas. ¿Qué te parece?
Me
regalo también,
fantástico,
que son de cúrcuma y chía, para ese desayuno, para esa merienda, para que nos endulcemos la vida, junto con las infusiones y el gel, con Rolón.
Efectivamente, pues ya lo sabes, es económico el plan 1-2-3, toda la información, pues ahí está Enriqueta y todo su equipo en el 650-51-52-53, sin tener que desplazarte, y lo puedes recibir mañana mismo por mensajería sin gastos de envío. Recuerdo el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets, patunets, por tu també. Adeu, adeu, adeu.
Doncs anirem i estem a punt d'arribar a 2 quarts. De seguida veurem com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva. I a més a més, un temps que sembla que de cara a diumenge esperem una certa pluja al territori, una certa pluja generalitzada al territori. Això parlo de diumenge, i sembla que la setmana començarà, ja dilluns, dimarts, sembla que començarà amb pluges. Això ja ho anirem mirant. I després parlarem d'unes quantes coses. Primer, parlarem d'educació. I sobretot, què poden aportar les noves tecnologies a l'educació? Ja sabem, internet, les pantalles, sí, però i el metavers? El famós metavers. Recordeu el famós metavers? Aquella explosió que hi va haver de metavers, sembla que tot anava cap al metavers i totes les grans companyies invertien en metavers i ha estat una mena de bombolla. No és que no existeixi i no vagi bé el metavers, no és que no, però anava massa de pressa conforme a la realitat que s'imposava. De tot això, continua sent una realitat i continua sent una aposta de futur, però possiblement d'una mica més de futur i no tant de present com ens fèiem servir. Ja ens havien oblidat, del metavers, ja ens havien oblidat. De fet, les accions i les companyies com Google, com Meta, doncs havien invertit molt, una gran calarada en tècnics per fer funcionar aquest metavers. I clar, la cosa va tan lenta, no hi ha tant rendibilitat, que han baixat molt les accions i hi ha hagut un munt d'acomiadaments. No només parlarem d'això, sinó també parlarem d'ocupació. Per què? Doncs perquè el 42% de les ocupacions que es fan a tota Espanya són a Catalunya. I de les, aquestes, d'aquest 46%, més del 50%, 50, pràcticament el 60%, són a Barcelona. Parlarem d'això també, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Va, que de seguida fem informació de serveis, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333 81. Ayúdale y haz que vivan un verano para recordar.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se ha...
Descárgate la app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. Sóc el José Miguel Cruz i, si us sembla, ara 2:15, fem aquesta informació de serveis i comencem per la meteo. I el temps que ens espera de cara a aquesta tarda és un augment de la nuvolositat a la Catalunya central i a Ponent, i esperem certes pluges, no continuades, cap al Pirineu Occidental. Estem parlant de la Vall d'Aran, del Pallars, dels Pallars i l'Alt Urgell, per aquí és on esperem aquestes pluges, i també trauran el nas si hi ha cap a la Terra Alta i el Baix Ebre. Aquesta zona també igual s'escapa algun plugim. Demà dissabte, i bàsicament, hi haurà un augment de la nuvolositat pel matí, encara que els llocs on no hi hagin núvols, no esperem pluges, encara al matí, però si els llocs on no hi hagin núvols, cap a la Costa Central, Costa Brava, esperem un cel que broteja, un d'aquells sol, però que el veus enterbolit i brotejant. Les temperatures es mantindran, és a dir, farà caloreta, però no seran unes calorades tremendes, vull dir, no hi ha alertes per calor, no estem en una de calor, farà la calor pròpia una mica per sobre potser del que tocaria per finals d'agost, eh? De cara al dissabte per la tarda, la cosa ja comença a canviar, sí que esperem un augment de la nuvolositat a tot el territori, tornaran aquests plugins, si és que hi ha pluja, cap a aquest Pirineu Occidental que comentava abans, i també cap a la mateixa zona de Terres de l'Ebre, i serà diumenge pel matí, quan passarà una tanda de núvols i algunes pluges no intenses, diumenge, no intenses, sol, núvols, que aniran deixant i aniran regant part del territori, preferentment Pirineu i Prepirineu. Per la tarda de diumenge, i això diuen les previsions, sí que augmentarà aquesta tarda i se reactivaran tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu. I les temperatures pel que tocaria per l'època. Serà un començament de setembre, molt de començament del setembre, amb caloreta i amb una tardor que voldrà treure el nas. Ja veurem com acaba la cosa. I com tenim la situació a les carreteres catalanes? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs a veure, calma en general en aquesta xarxa viària, amb poc volum de trànsit, sense cap gran incidència que ens hagi de complicar aquesta circulació. Sí que s'alenteix un pèl la marxa, poca cosa, l'autopista AP7, zona de Subirats, en direcció sud, a causa d'un vehicle avariat que ja està retirat, és el voral de la via, per tant, no hi ha grans cues, molta prudència en aquest tram, però de l'AP7, zona de Subirats, direcció sud. I també ja a la zona del Vallès veiem volum de trànsit a la B30, lateral de l'AP7, però com és habitual, entre Cerdanyola, Barberà, en totes dues direccions. Per tant, algunes zones sí que poden anar més carregades, com et deia, per volum de trànsit, punts habituals, però en general, a la xarxa viària, també a les vies que envolten Barcelona, a aquesta hora parlem de circulació còmode i fluida.
Roger, de cara al cap de setmana hi ha prevista cap operació tornada, cap previsió d'un moment de trànsit, de retorn a les ciutats?
Doncs darrerament ens ho han preguntat bastant i la veritat és que no. La veritat és que els caps de setmana d'agost, aquest cap de setmana ha de ser com els que hem tingut fins ara durant tot aquest mes d'agost. Per tant, relativament tranquils. És a dir, per exemple, el cap de setmana o els caps de setmana de juliol sempre hi ha molt més moviment, tant de sortida com de tornada. Aquest cap de setmana serà aproximadament com els que hem tingut els darrers caps de setmana, sense cap operatiu especial. Sí que les mesures habituals en un cap de setmana, tant una operació sortida com operació tornada, però no esperem un excessiu volum de trànsit en aquesta xarxa viària catalana.
Roger Serra, Servei Català de Trànsit, moltes gràcies, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva i els titulars en unes jornades de Lliga non-stop abans de l'aturada de seleccions. Albert Díez, benvingut.
Gràcies, senyor Cruz. Bona tarda a tothom. Què tal?
Pues mira, content pel Girona.
I tant. Era molt important aquesta victòria d'ahir, en una tarda molt especial, la recordarem. Primer, per el debut a casa, l'estrena a casa aquesta temporada, la golejada davant Osasuna, i després el sorteig de la Lliga de Campions per un Girona que serà el 14è equip espanyol que disputa la màxima competició continental. Va ser un gran dia, vam veure un Girona molt reconeixible i un Girona que s'està movent, ara li comento, per aquestes últimes hores del mercat de fitxatges. Però tanquem la tercera jornada.
Acaba avui o acaba demà?
Acaba avui. 23:59. Té algun sopar, vostè?
No. Ho deia com
ha posat l'alarma al rellotge?
No, com el mes acaba demà. Demà dissabte, dia 31, pensava que això anava avui. Amb el mes natural.
23:59 d'avui. I li deia que ens movem entre el tancament del mercat de fitxatges i la quarta jornada de Lliga, que porta el Barça a jugar demà rebent el Valladolid, i l'Espanyol a jugar demà rebent el Rayo Vallecano. Acaba de parlar Hansi Flick, que també es mou entre la realitat de ser líder en solitari, de portar-li 4 punts al Real Madrid i del tancament del mercat de fitxatges. Té tota la informació Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, companys? Avui crec que tindrem una tarda i una nit plàcida a Barcelona, de tancament de mercat. De fet, Hansi Flick l'ha donat pràcticament com a tancat, assumeix, això sí, amb un punt de resignació la situació econòmica del Barça, tot i que no posa excuses, ell ja sap on va venir, pel club que va signar, no veu que sigui ideal anar demà contra el Valladolid amb 18 futbolistes de camp i 3 porters, però també diu que és suficient. Confirma que Eric García es queda. Finalment no se'n va al Girona, avui ja s'ha entrenat amb normalitat, recuperat de la fascitis plantar, i de fet ha de ser important al migcentre, perquè amb la lesió de Marc Bernal ha repetit en dues ocasions que Eric García i Marc Casado seran qui el substituiran. En Champions, dos equips alemanys, dos equips del seu país, en el sorteig del Barça, en aquesta nova lliga, en aquesta nova edició de la Champions. Borussia Dortmund i Bayern de Múnich. Diu Flick que va estar pendent del sorteig amb el seu ajudant Marcus Sorg, que el va sorprendre, però partit a partit, que ell està enfocat en el de demà contra el Valladolid. El Barça, que és l'únic equip que ha fet ple de victòries, que demà, si guanya, es pot posar a més 7 del Real Madrid. I el que sí que li recrimina a l'equip, Hansi Flick, tot i que està molt content amb com els veu, amb el grup, que han de sortir més enxufats des del minut 1 de partit. Veurem si demà reaccionen en aquest sentit contra el Valladolid a partir de les 5 de la tarda a Montjuïc.
Molt bé, Helena, després t'escoltem a partir de les 3 i 5 a Sports Copy i sentim també la veu de l'entrenador del Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Bé, bona tarda. Et deia, el Girona està a punt de tancar dues operacions. La sortida s'ha dit de Valeri Fernández, el jugador de l'Escala a Mallorca, sí. Jugaria cedit fins a final de temporada a Mallorca, i l'arribada d'un jugador que té un perfil, crec, boníssim, que és Danjuma, que és un jugador perfil atacant, pot jugar en banda, també en punta, del Villarreal. Hi ha acord entre el Villarreal i el Girona, falta l'entesa entre el Girona i el futbolista.
Senyor Albert Díaz, moltíssimes gràcies.
Senyor Cruz, li desitjo un bon final de programa en aquests 22 minuts que li queden
bla, bla, bla.
I un meravellós cap de setmana.
Igualment li desitjo.
Ens retrobem.
El programa no, perquè ja t'ho ha tocat les 3, però després...
No, però també m'ho pot desitjar.
Bon programa i bon cap de setmana. Cuida't molt, eh?
Gràcies, senyor Cruz. Adéu.
Doncs ja sabeu que ampliarem tots aquests titulars i més a Sports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, capitanejat pel Joan Ballori. De seguida en parlem de tecnologia aplicada, aquest bombolla del metavers, si encara hi ha idees del que pot aportar l'educació. Us en recordeu d'això? De seguida en parlem d'això aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta, te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los abrigos de Baby y Kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la vuelta.
Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Juan. Si todos trabajan con ahínco, serán bien tratados. Pero si no voltean las obras, se les castigará con todo rigor.
El puente sobre el río Kwai.
No traten de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura.
El viernes a las 10 de la noche... Classics en 13.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us en recordeu aquell boom fa... no fa tant, Però sembla que faci molt. Del metavers... aquell univers virtual, com podien ajudar. De fet, el boom va ser tal, o l'expectativa va ser tal, que les grans empreses, les grans tecnològiques, van començar a invertir molts diners en tot això, van crear molts llocs de feina amb el pensament d'aquest tipus de creacions. Després la realitat es va imposar i sembla que el mercat, la societat, no feia tant de costat al metavers amb la rapidesa que creien les grans tecnològiques tipus Google o Meta. Meta és Instagram i Facebook, bàsicament, no? Que va apostar molt. Zuckerberg va apostar molts diners per això. Després la cosa, ja insisteixo, van baixar les accions, gent al carrer, van aprimar tots aquests cossos perquè realment la realitat no era aquesta. La realitat no era aquesta. Tot això venia heredat de la pandèmia. Aquella situació pandèmica en el qual doncs calia continuar amb el món en marxa i calia continuar estant connectats. Per això van créixer les videoconferències, van posar a prova tota la xarxa de connectivitat espanyola i del planeta. Aquí a Espanya va respondre amb solvència, amb qualitat. I d'aquí la següent passa era el metavers. Aquestes reunions d'estant sense estar. La gran pregunta és que tot això va baixar el suflé, però continua. El metavers continua el seu desenvolupament. I la pregunta que es fa és què podria o què pot aportar aquest metavers, aquesta realitat virtual, a l'educació. En parlem amb el senyor Guillem García, que és experta del tema e-link sobre metavers. Guillem, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. I és que tard o d'hora el metavers entrarà a l'educació. És una qüestió clara, no sé quan de temps passarà, però tard o d'hora tot això serà una realitat. En què ens haurem de fixar?
Bé, el que és una cosa clara, diguéssim, és que ho hem de seguir, ho hem de mirar. No és clar que això, tal com ho han plantejat, diguéssim, hagi de ser així. Però hem d'anar seguint tots els moviments que s'estan fent amb altres sectors que van molt més per endavant, com els jocs, sí. I veure si aquest cop, amb l'educació, diguéssim, es produeixen aquests canvis que es diuen. Que podria ser que no, perquè l'any 2003 ja coneixem l'experiència del Second Life, que també ja passarien moltes coses i després no van passar tantes, no? Però sí, és veritat que hem d'estar seguint totes aquestes coses perquè és possible, hi ha una possibilitat real de que això entri en el món de l'educació i en altres mons de forma que pugui canviar molt les coses.
Home, almenys un context híbrid en aquest cas, un món immersiu per educar, pot ser realment útil si s'arriba a una definició i s'arriba... O sigui, si s'arriba a un nivell com el de certs videojocs, estem parlant d'una meravella,
Sí, bueno, aquí és que amb el tema dels videojocs, clar, això del metavers, com tu deies, diguéssim, ara perquè està de moda, perquè Facebook va canviar el nom i aquestes coses, no? Però amb el món dels videojocs això ja existeix, no? L'empresa Roblox té 200 milions d'usuaris al mes en el seu metavers. Per tant, això ja és una cosa que ja està en marxa, no? Llavors, en temes d'educació, és el que et deia, que hem de veure si això va en sèrio o no va en sèrio, i per fer això, per conèixer aquestes possibilitats i per veure, diguéssim, aquest futur, per això hem fet aquest informe que tu deies, aquest informe és el nostre primer pas a la UOC, a l'E-Learning Innovation Center. És el primer pas per veure quines possibilitats hi ha, perquè no ens agafim el peu canviat, per entendre'ns. I per això hem fet aquest informe amb un consultor de transformació digital, el Marc Cortés,
sí.
I tenim una sèrie de dades sobre com era el passat del metavers, com és el present i quin és el possible futur que pot tenir amb l'educació.
I aquest és el punt, que és un possible futur, vull dir, és una... I això, evidentment, ja sabeu que aquestes coses poden anar variant a vegades poc i a vegades moltíssim, en aquest cas, Bé, d'aquest informe, d'aquests 14 punts, quins ens destacaríem?
Sí, jo parlaria de que el metavers, amb l'educació, diguéssim, albira, diguéssim, una sèrie de llums i una sèrie d'ombres, no? El que ens interessa més és les llums, no? Quines coses podríem aconseguir, no? I podria realment ser un canvi de paradigma important, de l'educació presencial que tots coneixem a la online o híbrida, que ara que tothom està ja coneixent també per culpa també de la pandèmia. Passar a un entorn immersiu i vivencial com podria ser el metavers, que és un entorn, un lloc immersiu, virtual, immaterial, persistent, això pot canviar molt les coses. Imaginem-nos uns campus nous, no? Unes aules noves, que no siguin entrar en una pàgina web, sinó que siguin ficar-te les ulleres de realitat virtual i trobar-te amb els companys allà. O sigui, això canviaria moltíssimes coses. Però també podria accelerar molts canvis que ja estaven en marxa, que això d'aquí els donaria una ententa, no? Temes de personalització, per exemple, personalització de l'aprenentatge. Aquí tindríem moltes més dades, tot el que fem generaria dades i podríem personalitzar.
És interessant, de fet és apassionant veure el futur en bolquers. De fet estem veient el futur en bolquers, no, Guillem? És un informe, com bé, i continuem repetint, que no és una qüestió que sigui llei, no és la Bíblia exactament, no va a missa, tots aquests punts, però és un enfoc interessant del que pot passar i cap on hem de mirar. Però estem parlant d'una qüestió que està molt en bolquers encara o no? De fet, que estem veient futur està claríssim.
Estan bloquets l'aplicació a l'educació, però si es volgués, diguéssim, tecnològicament no és tan complexa. El que sí que és veritat és que en el món de l'educació hi ha un problema molt greu, que és el cost. El cost que pot tenir implantar una cosa així. Sí. En el tema dels videojocs poden permetre-s'ho, diguéssim.
Sí, sí.
S'ho estan permetent, diguéssim. La gent paga... I paga per una espasa o per un...
Sí, 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 sí. Una espasa virtual aquesta, sí, sí.
Per un vestit o per un no sé què, no? A l'educació, diguéssim, això difícilment serà així. Llavors, les institucions hauran de fer una inversió important, segurament se l'han d'associar amb empreses, i potser aquestes mateixes empreses de videojocs. Però, diguéssim, això és una cosa que no és d'un dia per l'altre.
No, i aquestes empreses de videojocs, en aquest cas, són les que tenen aquesta experiència més avançada en qüestions de metavers, com explicava el Guillem. Guillem García, experta en aquest tema de Link, un dels coordinadors d'aquest informe. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Curiós, com la tecnologia de futur... que ara va massa de pressa, però que s'ha frenat, però tard o d'hora això ho podrem veure, si no és que ja en alguns centres ho hem tingut l'oportunitat de veure. Va, de seguida parlem d'ocupacions, perquè el 42% de les ocupacions que es fan a Espanya són a Catalunya, o es fan a Catalunya. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec, perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650 51 52 53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650 51 52 53.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 42% de les ocupacions que es fan a Espanya es passen a Catalunya. Parlem d'aquest tema amb l'Arantxa Goneaga, que és experta en dret immobiliari. Arantxa, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Per què surt tan barat i és tan fàcil ocupar a Catalunya?
Doncs és una bona pregunta. La veritat és que sí, perquè és sorprenent que es deixi aquesta impunitat o com a mínim que tinguem aquesta sensació d'impunitat, que després, doncs, sí que és veritat que les ocupacions normalment són a pisos que estan buits, no són a primeres i segones residències. Després tenim excepcions, com has comentat, d'aquest cas de Múrcia, que sí que era la seva residència. Però sí, hi ha una laxitud dels poders públics envers a les ocupacions. I, evidentment, aquí estem perjudicats, i a qui perjudica fonamentalment són els propietaris, els particulars que tenen el seu pis per llogar, per tindre una petita pensió, una petita renta, per poder passar bé el mes, i es troben que se li ocupa i que no tenen la defensa per part dels poders públics quan tindrien que ser els primers en defensar aquests petits propietaris que són els que compleixen.
Hi ha diferència d'actuació? És a dir, m'explico, per exemple, no és el mateix un pis ocupat que pertany a un banc o a un fons voltor, per exemple, encara que és una propietat privada i no s'hauria d'ocupar, però no és el mateix que una segona residència o una primera residència, o habitualment una segona residència d'una família que té dues cases, una, jo què sé, a Barcelona i una altra a un altre lloc, una segona residència. És la mateixa actuació o no? La mateixa burocràcia, aquesta espessa i eterna?
Bueno, a veure, sí, la burocràcia, el procediment judicial, sí que bàsicament és el mateix. L'únic que sí que el 2018 es va introduir una reforma amb la qual es concedia als particulars o determinades associacions que quan se li ocupés algun pis dintre del plaç d'un any poguessin demanar una mesura cautelar d'entrega més ràpida. Llavors no es para el procediment judicial, sinó que els ocupes, si no podien aportar un títol que acredités aquella ocupació, llavors es dictava una resolució amb la qual es deixava sense efecte aquella ocupació, llavors sí que els llançaven. Llavors això ho poden fer servir els particulars, i això realment és l'arma que utilitzem els advocats per aconseguir que aquests llançaments es produeixin el abans possible, i després ja continuem amb el procediment judicial. Però sí que és el que tenim actualment més efectiu per poder tindre una altra vegada la possessió de la propietat.
És curiós perquè, clar, estem parlant a vegades de judicis i de processos que s'allarguen un any, any i mig, dos anys. Sí. Clar, durant tot aquest temps, si jo sóc el propietari que m'han ocupat una casa, he de continuar pagant llum, hipoteca, gas, aigua, i no ho puc tallar. És a dir, és una qüestió que a sobre el dolent de la pel·lícula puc ser jo.
I tant, sí, perquè a més, clar, o sigui, és un delicte de coacció, si talles la llum, si talles els subministres, talles l'aigua. Una altra cosa és que jo sempre recomano és comunicar a aquestes companyies que hi ha una ocupació. Perquè després, clar, si hi ha un enganxe que s'enganxa il·legalment a la llum perquè la companyia de per si talla o no hi havia subministre i llavors esa punxen la llum, llavors jo sempre recomano a totes les companyies notificar aquesta ocupació, perquè així tothom sigui conscient de que aquell pis està ocupat i no és el propietari qui està fent aquells consums.
Clar, jo, Arantxa, puc entendre moltes vegades aquestes persones que troben una situació així, que arriben i es troben la seva vivenda doncs ocupada, doncs que recorreixin a certes organitzacions com Desocupa i aquesta gent. Això és correcte?
Sí.
Jo puc entendre la desesperació, però...
Sí.
Dius, ostres, és que serà un any i mig. Això, on està el fil de la legalitat davant de tot això?
Clar, aquí el problema està que, clar, que ens trobem que els procediments judicials s'allarguen, per això és tan important aquestes mesures, per això és tan important que de seguida que produeix una ocupació es vagi un professional a un advocat perquè inici els tràmits legals, per fer-ho quan abans millor, no parlar amb ells, no intentar negociar, perquè és impossible, són organitzacions, són màfies, que estan constituïdes contra ells, es venen el dret d'ocupació, amb la qual s'ha de tractar de solucionar-ho quan abans. Està aquesta mesura cautelar que t'he comentat abans, que aquesta sí que té major eficàcia i potser en 4 o 5 mesos aconseguim recuperar aquesta propietat, però clar, evidentment són uns procediments llargs i clar que fa que la gent busqui alternatives, i alternatives que jo crec que s'amplien mesures de vegades que no són massa legals. I el problema és que sí que després al propietari sí que li vindran els problemes. Mm. I sí que aniran tots els procediments. També, clar, també hem de tenir en compte que el govern, des de l'estat d'alarma, ha publicat una sèrie de real decrets lleis amb els quals s'estableixen la suspensió de determinats procediments judicials, entre els quals estan els dels ocupes que siguin vulnerables.
Clar.
No, en tots els casos, en aquells casos que sigui primera o segona residència, no es produeix, però en els casos de que una vivenda que tu li has comprat a un banc, per exemple, per poder-la llogar com a inversió, si aquesta vivenda és ocupada, aquest et podria succeir que l'ocupa sigui vulnerable, perquè el normal és que un ocupa no tingui ingressos i llavors és una persona vulnerable, i que es suspengui el procediment i porta aquests, aquests procediments porten suspesos des del març del 2020.
Carai.
I a dia d'avui continuen suspesos.
Bé, això canviarà. Maranxa, tu què creus? Quan parlo de canviar, canvio, parlo de fer-ho més àgil, parlo de que, carai, no deixa de ser una propietat privada teva, que ningú té per què ocupar-te-la, no?, i desallotjar en poques hores, això canviarà?
Jo entenc que, bueno, o sigui, la lògica et porta a que ha de canviar. Ha de canviar perquè no té cap sentit el que està succeint actualment, aquesta impunitat. Però sí que trigarà, sí que ja se'ls van sentint partits polítics que van fent propostes, veus, tant, doncs això, advocats, que es queixen, institucions que es queixen, és un tema que s'està movent, que està a la boca de tots. Llavors jo entenc que sí, que acabarà amb una nova regulació o com a mínim que s'intenti agilitzar una mica, però també hem de tindre en compte el problema que té la justícia, que hi ha un col·lapse bestial. I llavors, clar, els jutjats, per molt que s'estableixi que el pla és de 5 dies, com en aquest cas la mesura cautelar, que els dona 5 dies perquè aportin el títol. Però, clar, llavors està que demanen advocat d'ofici i el procediment per designar l'advocat d'ofici doncs ja, triga més de 5 dies, evidentment, amb la qual el pla de 5 dies ja s'ha allargat.
Ja.
I així, clar, és un problema endèmic de l'administració, que s'haurien de disposar de més medis per poder agilitzar com a mínim aquestes situacions, donar-los un canal molt més ràpid o facultar a la policia a que pugui fer desallotjaments molt més ràpid. Hi ha aquesta llegenda urbana de la, si és dintre de les 48 hores, la policia ho pot desallotjar. No existeix cap llei que parli de les 48 hores, o jo no la conec. Això és, i bueno, si la policia en aquell moment desallotja, s'ha acabat el problema.
Ahà, d'acord. Doncs Arantxa Goneaga, advocada sòcia del Cercle Legal Barcelona i experta en dret immobiliari, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per tocar-me.
És un d'aquells problemes enquistats que ja veurem com acaba tot. I tot això va lligat, precisament, és com tancar el cercle de quan començàvem fa una estona i parlàvem dels preus del lloguer. És que està tot molt connectat, eh? Bé, tal com sigui, arribem a les dues, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana.